En fi, doncs, com els dèiem, no és cap innocentada que d'aquí uns instants saludem a Miquel Marçal. Hem de parlar de pessebres un any més, hem de parlar de les activitats del grup pessebrista i d'aquesta 20a mostra de diorames al Palau del Rimoro, que es va inaugurar el passat 25, tot just com cada any després de finalitzar la Missa del Gall, com algú sí que pot pensar que la presència d'en Cisco Rossell aquí per parlar de Festa Major sí que pot sonar certament a innocentada. Fins i tot ell mateix ens va dir, no serà una innocentada quan vam concertar l'entrevista, la conversa. No, no. Bàsicament, avui saludarem en Cisco perquè, bé, fa molt poquet que s'ha sabut que en Cisco Rossell és el nou president de la Comissió de Festa Major i Santa Tecla, que s'incorporen també nous membres a aquesta comissió. En fi, de tot plegat se'n va poder parlar en la darrera sessió plenària a l'Ajuntament de Sitges i, en fi, ens vindrà molt de gust avui saludar en Cisco a la tercera hora de programa. Parlarem de Festa Major, evidentment, però ara hem de parlar de qüestions més nadalenques, de qüestions que toquen més ara, com és aquesta mostra de pessebres, la 20a mostra de pessebres que organitza un any més el grup pessebrista de Sitges. Per parlar-ne de tot plegat, tenim un any més amb Miquel Marçal. Miquel, bon dia i bona hora.
Bon dia i bona hora.
Què tal, com anem?
Molt bé, molt bé.
Ja veus que aquí combinem Nadal i Festa Major.
Sí, el que calgui.
Molt bé. 20a exposició de diorames,
Déu-n'hi-do.
El temps passa sovint massa de pressa. Ho diem cada any.
Doncs, mira, precisament aquest any que hem fet la 20a exposició ens hem adonat que sí, tot i que n'hi va haver alguna d'anterior, o sigui, la numeració
sí.
Va començar un parell o tres d'anys que fèiem ja exposicions al Palau del Rei Moro, però sí, ja fa goig aquest número.
Mm-hmm. Algú pot pensar, en temps de crisi, això s'ha de notar, no s'ha de notar? De fet, no s'ha de notar, perquè qui ha tingut ocasió de passar-se pel Palau del Rei Moro ha vist que aquest any hi ha més diorames.
Sí.
No sé si està ben dit així o no, però, en fi, a banda una miqueta del que és l'exposició tradicional, també s'han muntat uns petits diorames amb figures d'en Jordi Panyella, si no tinc mal entès.
Sí. La crisi no l'hem notat especialment, els pessebristes. De fet, per nosaltres la confecció dels pessebres és un hobby,
sí.
I per tant, doncs, òbviament, doncs, allò, t'estrenys més el cinturó, però doncs vas apurant i en certa manera doncs, hem fet els diorames com sempre. I sí que és veritat que aquest any doncs, hi ha 8 diorames més, 4 són de nous pessebristes, un concretament el guanyador del concurs de la categoria artística de l'any passat, i els altres 4 són la donació que hem tingut per part del Jordi Panyella, doncs que gentilment ens ha donat 4 diorames que ell va confeccionar fa aproximadament 50 anys,
Déu-n'hi-do,
amb les figures incorporades i tot. I la veritat doncs, és un bon patrimoni per l'entitat, perquè
fet,
doncs,
sí.
No deixen de ser un clar exemple de l'Escola de Barcelona, que és doncs, la manera de fer els diorames més estesa a casa nostra. Després també tenen el valor de les figures, que són del Manel Munts, a més unes figures doncs, de fa molts anys, i òbviament doncs, són uns diorames d'un pessebrista sitgetà, una persona que doncs, ha fet molt pel pessebre, i en certa manera per nosaltres doncs, és molt important poder tenir aquests diorames.
Figures que, haig d'entendre, tant pel Jordi Panyella com per vosaltres, els pessebristes tenen un valor molts cops incalculable.
Sí. La figura de pessebre, precisament d'això en parlàvem a la conferència que
sí.
Es va fer el grup d'estudis el dia 19, a mesura que passen els anys, doncs van no un valor econòmic en el sentit de que doncs, tinguis
sí.
un
patrimoni,
un patrimoni amb figures
sí,
de pessebre, però sí que és veritat que òbviament els artesans molts ja deixen de fer les figures perquè doncs, es jubilen o les nissagues s'acaben, com les del Munts.
D'acord.
I són figures que a vegades costen de trobar. I en certa manera doncs, és un patrimoni que els pessebristes tenim que a vegades no en som conscients d'això.
Quan es comencen a confeccionar els diorames?
Amb això cadascú té la seva manera
sí,
de
sí.
fer. Però a partir de agost, setembre, és ja quan es comença a treballar intensament. però de fet hi penses durant tot l'any. Vas rumiant la idea, els materials que necessites o fins i tot els compres, llavors els tens i vas fent. Hi ha gent que treballa més intensament doncs l'últim quart de l'any i n'hi ha que anem fent durant l'any perquè doncs no tenim tant de temps i a poc a poc anem fent. Jo, per exemple, començo sí? a l'agost
a fer-lo. D'acord. Sí. De fet, l'exposició cada any ve a ser el mateix. Probablement aquest any, com comentàvem ara amb en Miquel, aquesta petita incorporació de les figures que ha cedit en Jordi Panyella i també esperar una miqueta quina és la sorpresa que ens té preparada en Llorenç Baqués.
Sí.
Perquè en Llorenç, sí, saben que d'uns anys cap aquí ens mostra un diorama espectacular i aquest any doncs ens ha preparat una Fira de Santa Llúcia espectacular.
Sí,
també.
Sí, i a més per ell això és una responsabilitat perquè clar, ja pensa, ja bueno, he de fer alguna cosa
ja
perquè
té pressió,
la gent ja... Ja ho espero, sí, sí, la veritat és que doncs, ja fa uns anys que el diorama que fa ell doncs, o és un espai de Sitges o un espai conegut per tots.
No sé si dic que és un diorama més adaptat als temps moderns, conservant, no és... evidentment, la classicitat del diorama.
A veure, sí i no, perquè els espais que ell recrea no són allò moderns, ja tenen
uns anys d'existència, sí.
Però sí que és un tipus de manera de fer diorames poc estès, però sí, és l'adaptació de l'escena del moment a l'actualitat.
En qualsevol cas, parlem d'un treball espectacular.
Sí, sí, i molt de detall, perquè... Òbviament, la dificultat afegida que té en Llorenç és que allò que veus tu ho coneguis d'entrada.
I estem parlant probablement del diorama més gran. No sé si hi ha cap altre que presenti tanta...
A veure...
Tanta figura i tant de detall,
diguem-ho
així.
Tanta figura no, i tant de detall sí i no.
Val.
I l'espai és el mateix, perquè tots disposem del mateix espai, el que passa és que ell té molta... O sigui, ell fa servir... molt templada o sigui, la finestra per on es mira
sí.
El diorama, ell l'aprofita sencera i a més el fa tot obert. Que n'hi ha que potser fan la mateixa mida que ell, però és que tu veus doncs, aquell carrer que se'n va per un cantó i puja i baixa, clar, tot això ocupa espai també,
clar.
Però ell ho fa tot obert, cosa que encara fa que sembli més gran. El que sí fa és alçades molt altes, això sí.
Sí. Diorames, si no l'han vist, recomanem que passin pel Palau perquè és espectacular. No estem dient només aquest, sinó una miqueta per la seva...
Sí, és molt, molt cridaner.
Això mateix.
Sí, sí.
Molt cridaner. Perquè això, com funciona, Miquel? Per confeccionar l'exposició de diorames, us reuniu prèviament, haig d'entendre que es reuniu, i cadascú diu, mira, jo faré això, jo faré allò altre... Els temes es reparteixen per no repetir?
No. Moltes associacions això ho fan.
Val.
Però aquí, ja, tradicionalment, cadascú fa...
És a dir, perquè ens entenem que no hi hagin dues anunciates, dues o tres cercant posada, en fi...
No, això ens passa perquè, mira, aquest any tenim tres naixements, hi ha molts diorames repetits.
Sí.
Però amb això nosaltres... ja fa... Bueno, des de sempre que ho fem així, no ens hem plantejat mai de canviar-ho, i cadascú fa doncs,
el seu estil,
el que li ve de gust de fer. Llavors, si està repetit, no passa res. Òbviament no seran diorames iguals. El que sí que fem és una reunió, la primera reunió que fem, passat Santa Tecla, llavors sí que fem una llista dels diorames que vol fer cadascú. I a vegades n'hi ha que el paisatge que ell fa pot adaptar dos o tres escenes diferents. Llavors, si està repetida, doncs en aquell moment es canvia. Perquè, doncs, perquè va bé, perquè mira, el seu paisatge doncs, és adaptable, no? Llavors sí, doncs, mira, per no repetir tant, però si no, no passa res.
Es van incorporar nous pessebristes, Miquel?
Doncs mira, aquest any n'hem incorporat un i n'hem recuperat un altre.
Val, que, està bé això.
Un que esperem doncs, que continuï exposant, que és l'Alfredo de Dios, i després hi ha el Víctor Amorós, que doncs, són tots dos molt joves, i el Víctor doncs, va exposar fa un parell o tres d'anys, aquest any és més intermitent, però bueno, també forma part del grup. Llavors sempre reservem un diorama pel guanyador de la categoria artística de l'any passat, que va ser el Josep Maria Figueres,
sí.
Però que també ha anat exposant algunes vegades al Palau.
No sé si dir que el concurs de pessebres que organitzeu cada any és una, diguem-ho així, una mena d'escola, una mena de pedrera.
Doncs en certa manera sí, perquè molt passebristes que tenim allà, per exemple la Sílvia Sentís, el Marcel Sentís, han sortit del concurs de pessebres, el mateix Alfredo i el Víctor Amorós també. Òbviament ha passat molta gent pel concurs de pessebres, però mira, doncs, de moment hem tingut la sort que hi ha hagut quatre participants que han acabat convertint-se en passebristes.
Hi ha un interès creixent?
Jo no diria que hi hagi un creixement prolongat en l'exposició, però hi ha el concurs, però sí que hi ha un nombre de concursants bastant consolidat. Vull dir, nosaltres ens movem entre 45 i 55 participants cada any. El que passa és curiós perquè hi ha una part bastant gran que és fidel any rere any. En canvi n'hi ha que potser es presenten un parell o tres d'anys, un any no, vull dir, que fluctuen. Si un any es presentessin tots, potser arribaríem a 80 concursants.
En qualsevol cas, si Miquel, perdona, el fet que el grup passebrista organitzi un concurs de pessebres no deixa de ser una motivació, un incentiu, no sé si pels passebristes de casa, diguem-ho així.
Aquí hi ha bàsicament tres coses que són importants pel fet de que participi gent. La primera és que a Sitges tenim una tradició passebrista molt important, però molt.
Més de la que ens creiem.
Més de la que ens pensem. Hi ha que recula bastant en el temps. Segon, que 20 anys de concurs, aquest any és el 19è concurs,
sí.
Són molts anys i és una activitat que ja s'espera en certa manera pel Nadal. I després també és un concurs que tothom té premi, que això doncs, no deixa de ser també
un estímul, també.
Un estímul sí. per participar. I a més el premi és una figura de pessebre que tu pots incorporar al pessebre que fas a casa. No?
D'acord. Més artístics que populars? Més populars que artístics?
Més populars que artístics.
Val,
el que passa és que a vegades hi ha populars que
ratllen l'artístic, no?
Sí, perquè nosaltres la diferència que fem entre popular i artístic vindria a ser la diferència entre diorama i pessebre. O sigui, nosaltres consideraríem artístics els diorames. D'aquests n'hi ha molt pocs i la resta són populars.
Clar, perquè anava a preguntar quina diferència hi ha entre un pessebre popular i un artístic. Sembla òbvia, no, la diferència, però...
La diferència principal és que en el pessebre popular tu no construeixes res. O sigui, tu agafes diferents elements, la molsa, el suro, la terra, i tu...
Tots aquells elements pessebre. Més o menys de sempre.
Sí, exacte. En canvi, amb el diorama, tots els elements que hi són, tu els fas. Les cases, la vegetació, tot.
O sigui, evidentment, ja hi ha un treball al darrere.
Exacte. I normalment, el pessebre, diguéssim, és la representació del naixement amb els reis, l'anunciat, els pastors. En canvi, el diorama és només un escena, vull dir, és més d'exposició. Però a vegades hi ha pessebres populars on el pessebrista hi fa edificis o fins i tot elements del paisatge. Llavors, aquí la frontera ja no està tan definida.
De pessebres se'n fan a moltes cases, també les entitats cada any més o menys en fan, però recordem d'anys enrere aquells grans pessebres que es feia, que et diré, el Retiro,
sí,
el
sí,
Prado...
Sí. I fins
no sé
i tot,
si tot
en
això...
espais de la vila s'havien fet també...
El de l'Ajuntament.
L'Ajuntament se'n feia al peu de l'arbre, també se n'havia fet. I fa molts anys se n'havia fet també al Greco, algun a la platja Sant Sebastià.
Tot això és una part, Miquel?
Sí, 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 de fet només queden... De tota aquella... va haver a principis dels anys 60, va haver un esclat a nivell de pessebres així fets en espais públics, aquí a Sitges, arrel d'una iniciativa municipal de donar embranzida al Nadal. Suposem que, bueno, ja era una època en què suposo que la postguerra ja començava a quedar lluny i es mirava més ja cap al consumisme que es diu del Nadal. Llavors l'Ajuntament va iniciar una campanya perquè els comerços els adornessin per Nadal i posessin arbres i òbviament hi posessin al pessebre, a l'aparador. I això va ser cap a l'any 62-63. Els primers anys va tenir molta acollida. D'aquí ve doncs, que es fes un pessebre al Monument del Greco, comencessin a fer pessebres al Prado, al Retiro... I això, diguéssim, el que n'ha quedat és doncs això, aquest monument i aquest, el pessebre que es fa en monument al doctor Robert, i el del Prado i el Retiro és el que queda de tot allò. I si s'ha anat perdent, suposo també, doncs, perquè, bueno, allò s'incidia molt, a l'Eco podem llegir cada any per Nadal, els records, els... I ara doncs queda més a iniciativa pròpia de... de la gent, no? A vegades sí que veus alguns pessebres amb aparadors. De fet, aquesta és la responsabilitat nostra, en certa manera, de, doncs, de difondre i de potenciar la confecció del pessebre. Actualment col·laborem amb molts pessebres a la vila.
Ara t'ho anava a dir. Pessebre del Retiro, em sembla.
El del Retiro, el del Vinyet, el dels comerciants del carrer Jesús, el de l'Hospital...
Qui no recorda també, abans en Miquel també han fet una breu referència al pessebre que es feia al cap de la vila, als peus de l'arbre. Sí. Clar, ara no hi ha arbre ni pessebre. Va haver un temps que hi havia arbre i pessebre, va haver un temps que hi havia arbre però no pessebre. Es va fer un intent de recuperar, Miquel, el pessebre amb aquella urna, mena d'urna. Sí. Allò no va agradar?
Jo crec que d'una banda no va agradar i d'una banda no es va acabar d'entendre, o sigui, es va explicar, sí, perquè en aquest aspecte l'Ajuntament es va esforçar per explicar-ho, però no es va acabar d'entendre el fet de que aquelles figures anessin tancades dins d'aquella mena d'urna.
Allò té una raó de ser evident, i és que és per evitar que algú les pispés.
Sí. A més, són unes figures que es van fer en el seu moment expressament, fetes per l'escultor Munts, i òbviament no podien estar allà sense cap mena de protecció, i en aquell moment es va creure que la millor era aquella. Potser l'aspecte de l'urna no era el més indicat, però s'havia de protegir d'alguna manera.
Algú pot pensar que el cap de la vila tampoc és el lloc més idoni per fer un pessebre, per ser un lloc que té una fluctuació de gent molt important, però algú fins i tot ho pot trobar a faltar, no?
Bueno, és que encara, tot i que ara s'està parlant ja de noves centralitats, encara tenim moltes generacions incorporat al cap de la vila com a centre espiritual del poble.
Llavors, clar, centre de tot.
Si t'has de fer alguna publicitat, és el cap de la vila. I, bueno, en aquell moment, clar, també s'havia fet allà, doncs es va creure que era el millor lloc per fer-lo. Ara, per exemple, aquí el monument al doctor Robert queda molt bé, a més queda integrat amb el conjunt.
Sí. Fantàstic. Ho deies abans, hi ha una manera de fer. Aquí és molt diferent al que es fa, no sé, Girona, Lleida o...
Cada vegada menys, perquè la globalització també arriba al món dels pessebres, sobretot des de que hi ha internet i el flux d'informació entre les persones, doncs, corre molt més, doncs, entre els pessebristes també. Hi ha molts fòrums d'internet, el contacte també, doncs, cada vegada n'hi ha més. Llavors, òbviament, les influències són inevitables. Però sí que és veritat que el que coneixem per l'àrea de Barcelona... té una manera de fer el pessebre, que és, o sigui, amb el guix com a element
predominant.
La part de Girona o d'Olot, que també, doncs, hi ha molta tradició, allà és el paisatge natural, sobretot de la zona d'allà, és el que es treballa més. O sigui, l'escola d'Olot, a nivell pictòric, en aquesta manera, doncs, ha influït bastant als pessebristes, i sí que és veritat que els pessebres que es fan allà, el paisatge natural té molt més, és molt més important que aquí, que fem, doncs, més allò, el guix, el paisatge urbà.
Aquí es treballa més la figura, diguem-ho així? O se li dona més importància a la figura?
No, o sigui, la figura no és l'element principal del pessebre, o sigui, és més el treball del pessebrista. Però sí que és veritat que a nivell d'exposició el pessebrista hi vol posar bones figures. Llavors sí que és veritat que es procura que les figures que s'hi posen siguin de qualitat. Però no condicionen en absolut la resta del
pessebre, del pessebre. O el diorama, en aquest cas, també. On es troben bones figures de pessebre?
Doncs...
És a dir, haig d'entendre que vosaltres ja sabeu els llocs on anar a picar, evidentment.
Aquí a Catalunya ara hi ha, hi ha una nova fornada d'artesans de figures de pessebre. Hi ha els clàssics, com poden ser doncs, el Castells, que òbviament doncs, ja, les seves figures ja són prou conegudes. Però sí que és veritat que hi ha doncs, la Montserrat Ribes i algun més que fan un tipus de figura ja més actual i que estan tenint molta sortida. I després hi ha doncs, a la Fira de Santa Llúcia o les Fires de Figures de Pessebre, que també se'n poden trobar, però bueno...
Quan dius figures més actuals, et refereixes a...
No, en actituds, per exemple, o sigui, si pensem en el...
O tipus de material, o...
El material també, però més que res...
Es fan servir nous materials,
sí,
suposo.
Sí, sí, el fang ja comença a anar
de baixa.
De baixa.
Val.
Sí, sí, ara es comença ja a treballar molt les resines, el pols de marbre, perquè són materials igual o més resistents que el fang i molt més barats. O sigui, primer, la confecció de la figura és molt més ràpida. Pensem que amb el fang doncs, s'ha de fer l'original, el motlle, s'han de coure, s'han de coure bé.
Hi ha un procés.
En canvi, amb els nous materials, tot això t'ho estalvies. I cada vegada més doncs, es va substituint.
La sensació, Miquel, és des de fora, parlem, és que la figura és cara.
La figura
suposo
bona és cara.
La bona figura, sí. Clar, perquè hi ha figures i figures. No estem parlant d'aquelles figuretes de plàstic que poden vendre en qualsevol botiga, sinó una bona figura.
Sí, una bona figura
d'un bon artesà, evidentment.
Tranquil·lament, d'una mida estàndard, uns 11 centímetres. Sí. Si la compres directament a l'artesà, menys de 35 euros no et val.
No et val.
Si ja la compres en una botiga, ja el preu ja es pot duplicar. Ja. Sí, sí.
Comentaves ara fa uns moments, estan sorgint nous artesans. Estem parlant d'un període en el que probablement doncs, els artesans havien anat a la baixa, probablement pel que deies, no? Perquè les grans generacions dels Munts, Mayo, etc., no havien acabat de...
Els Munts ja s'han acabat,
sí.
O sigui, ja, la nissaga ja s'ha
esgotat.
Els Castells sí que hi ha uns descendents que ells no fan figures noves, o sigui, tot fa pensar que quan ells pleguin, a no ser que es traspassin el negoci, diguéssim,
sí.
I algú que no té res a veure amb la família Castells continuï elaborant figures Castells, doncs s'aturarà també. El Mayo, el que és a l'estat espanyol, té una presència brutal.
Yeah.
I és, ara per ara potser és
el número 1.
El number 1.
Sí, 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 sí.
I a Catalunya, la força de l'associacionisme pessebrístic que hi ha potencia també un mercat. I això fa també doncs, que aquests nous artesans tinguin un mercat. Perquè a vegades, clar, no tothom que fa... el pessebre a casa i posa bones figures. Clar, doncs molta sortida que tenen aquests artesans és a través de les associacions
perquè
de pessebristes.
Perquè mercats estrictament de pessebrisme se'n fan, Miquel? Més enllà del que és la fira tradicional de Santa Llúcia o moments molt puntuals de l'any. És a dir, mercat estrictament de figures, és a dir... del pessebrista anar a un mercat exclusiu de figura de pessebre se'n fa o no?
No, fora de les dates nadalenques.
Val,
no. Sí que és veritat que hi ha molts pobles que per Nadal fan com una fira de Santa Llúcia en petit. Llavors sempre hi ha doncs, la paradeta de figures de pessebre, però no deixa de ser de les figures que també et pots trobar a la fira de Santa Llúcia o on sigui. Vull dir, i la resta de l'any ja has d'anar o directament al taller o per internet. També hi ha molt de venda de figures per internet. Sí, sí. Jo, per exemple, en compro. I, bueno, com pots, igual que pots comprar un llibre a l'Amazon, doncs pots comprar una figura de pessebre, tranquil·lament. Sí, sí.
Les noves tecnologies hi han ajudat?
Molt.
Tot plegat?
Molt, molt, sí, sí. La veritat és que ja des de fa uns anys han entrat en força doncs això, les noves tecnologies de la comunicació, però també noves eines, nous materials. I ara mateix als pessebristes se'ns ha obert un ventall de possibilitats molt gran, que té un inconvenient, que és que cada vegada et simplifica més la feina. Cosa que a vegades penses... A veure, o sigui, a mi m'agrada també fer-ho, però si jo vaig al servei estació, per exemple, de Barcelona, jo, a veure, ja puc tenir elements del pessebre fets. Però, clar, llavors tu fas poca feina. I ara estem en aquest moment de dir, home, què prefereixes? Continuar amb els materials tradicionals, que és un treball
més
molt,
dur,
molt intens del sí. passebrista, o també tens moltes possibilitats de dir, ostres, que a nivell de maquetisme hi ha moltes adaptacions als pessebres.
Perquè sí, sí. quan parlem d'adaptar el pessebre al món actual, ens estem referint bàsicament al que explica el Miquel. Nous materials, noves maneres de fer, si vols dir-ho així, perquè el pessebre continua sent el pessebre.
Sí, el que passa és que dins del món del món pessebrístic, sí. per entendre'ns, hi ha una corrent que està en alça de una reinterpretació del pessebre, que això no vol dir en cap moment abandonar el que és el missatge. O sigui, això és curiós perquè el món del pessebrisme està canviant també, o sigui, el pessebrista cada vegada n'hi ha més que potser són aficionats al que els agrada fer pessebres, però ja no van més enllà d'això. Però sí que és veritat que encara es manté aquesta arrel del que significa el pessebre. Però hi ha un corrent que ja vol anar més enllà de la recreació, sinó que ja va cap a la interpretació. És a dir, ja comencem a veure molts pessebres que no veiem un paisatge bíblic o un paisatge català, sinó que el que ens està oferint és un missatge. Veiem una sèrie d'elements que ens donen un missatge. Per exemple, fa poc vaig veure un pessebre que era pràcticament no hi havia cap paisatge. Hi havia unes piràmides, les figures i un foco de llum. Però veient allò, tu ja veies la fugida d'Egipte allà. No calia que et posessin res més. O sigui, hi ha un corrent que vol actualitzar el que és
un corrent de gent més jove, potser, Miquel? No sé si dir que les noves generacions estan...
Sí, són
intentant
gent
canviar,
que ronden la quarantena. Sí.
Això s'accepta bé, no s'accepta bé, perquè...
Hi ha de tot. Hi ha el pessebrista tradicional que... defensa aferrissadament el pessebre que per exemple que veiem al Palau,
sí.
Però n'hi ha que doncs òbviament ja no és trobar-ho bé malament, sinó acceptar que òbviament també el món del pessebrisme evoluciona. O sigui, en el seu moment també doncs va haver una revolució en la manera de fer els pessebres, doncs ara potser s'està entrant ja en una altra època amb el pessebrisme. Doncs hi ha cabut de tot.
Hi ha espais de debat?
Sí, hi ha un parell de fòrums bastant intensos a internet i hi ha un parell d'associacions que promouen molt el que és les noves tecnologies amb la confecció de pessebres. Fins i tot ja es fan pessebres virtuals i, bueno, sí, hi ha moviment en aquest aspecte.
Perquè més enllà dels dies de Nadal, l'activitat del grup pessebrista...
Nosaltres, la nostra activitat...
S'organitzen, no sé, xerrades, suposo, trobades entre diferents associacions...
Sí que hi ha trobades, normalment són cap a la tardor, i durant l'any pràcticament s'atura... O sigui, és com la temporada castellera.
És evident, sí, sí.
I pràcticament entre...
Hi ha activitats que estan molt marcades pel temps, sí. I els pessebres és molt evident.
Sí, nosaltres,
que...
per exemple, ara pels vols de Carnaval tanquem el que és el Nadal d'aquest any.
Sí.
Llavors fem l'assemblea al maig, això sí, però llavors ja hi ha un... Fins a la tardor ja no ens hi posem. A nivell col·lectiu,
a nivell individual. Sí, cadascú va
fent... Tot l'any estàs... estàs pendent del pessebre i bueno, jo per exemple estic en contacte amb pessebristes de diferents llocs i sí que doncs ens intercanviem informació i sí, de fet.
I en el teu cas, com deies ara fa uns moments, Miquel, pels vols del mes d'agost, setembre ja
sí,
ens hi comencem a posar,
sí,
no?
Quan faig les vacances a l'estiu és quan m'hi poso, que queda una mica així dir, com pot ser que estiguis fent el pessebre a ple estiu?
Sí, bueno, sí, bueno, això és una cosa el temps que disposa, suposo, no?
Sí. El temps i després que és una cosa que no pots improvisar a última hora.
D'un dia per l'altre.
O sigui, la confecció d'un diorama hi ha gairebé la mateixa feina prèvia abans de posar-te a fer res que un cop t'hi poses, perquè a vegades el diorama et dona poc marge d'improvisació i has de tenir la feina molt ben estructurada per evitar sorpreses després.
Perquè anava a comentar-te també Clar, una escola de pessebre no hi ha, no existeix com a tal, suposo que el pessebrista aprèn a base de llegir, suposo, d'intercanviar idees amb altres pessebristes, d'anar fent amb els anys.
Sí,
no hi ha una escola on tu vas aprendre, mira, el pessebre...
No, hi ha associacions que fan escola de pessebres,
d'acord,
i que ensenyen el que ells fan.
Val.
Però en aquest sentit, doncs, si hi ha molta bibliografia, sí, s'ha de reconèixer que informació n'hi ha. Després també, doncs, és l'intercanvi entre companys i també, doncs, a internet, i després, doncs, tu mateix vas desenvolupant les teves eines o en funció de les teves necessitats, doncs, també desenvolupes diferents tècniques.
Parlem del concurs. Aquest any el concurs arriba a la seva 19a edició. Heu fet ja les visites?
Sí, les vam fer ahir.
Es fan...
Aquest any no hem anat el dia de Sant Esteve, com que el 27 era diumenge.
Doncs vau aprofitar.
Doncs hem aprofitat i les hem passat el diumenge.
Quines sensacions heu tingut, Miquel,
doncs
aquest any?
Doncs molt bones.
Sí?
Molt bones, perquè... De fet, el jurat es divideix en tres grups, perquè si no tindríem temps d'anar-los a veure tots. I llavors després, doncs, intercanviem la informació en funció de lo que hem vist cadascun. I precisament amb el grup que em va tocar amb mi, doncs vam comentar que aquest any, bueno, cada any, però aquest any precisament, dius, hem disfrutat veient els pessebres que han participat al concurs, i a més el nostre grup ens va costar a l'hora de puntuar, perquè nosaltres d'entrada cada pessebre hi donem una puntuació.
Què es puntua, de l'1 al 10 o quin
sí,
tipus de...
Sí, per nosaltres el que és més fàcil és puntuem de l'1 al 10.
Perquè quins aspectes es puntuen?
Pels pessebres populars,
sí.
Nosaltres, per exemple, valorem especialment...
És dir, que hi hagi els elements indispensables,
exacte,
suposo.
Sí, com a mínim, doncs això, hi ha d'haver el naixement, els reis i l'Anunciata.
D'acord.
Això és indispensable. Llavors també, doncs, valorem el fet que hi hagi, un cel o no, el celatge, que hi hagi llum o no, que hi hagi desnivell. Si un pessebre, doncs, amb desnivells, òbviament, doncs,
sí, té una major puntuació.
Es reconeix més la feina
que
si un pessebre és pla. I doncs, a vegades no valorem el fet de que sigui molt gran o molt petit, valorem més la feina que hagi pogut fer el pessebrista, no? Es pot haver pessebres molt grans, però de feina no se'n veu. En canvi, en pessebres potser més petits, però es veu que hi ha treball.
És bo aquest apunt que fas, perquè un pessebre, per ser més gran, no ha de ser millor.
No.
Que la gent no sigui que fiqui massa en aquest sentit. No,
no,
és a dir, que un pessebre petitet, però molt ben fet, evidentment,
sí.
Té
molt més mèrit que un pessebre que pot ser molt gran, però res, una estesa de terra, de molsa i una mica de suros i ja està.
Perquè els problemes que té la gent, suposo que és l'espai, no?
És l'espai, però és curiós, perquè precisament ahir també ho comentàvem, que encara hi ha gent que sacrifica espais de casa seva per fer el pessebre, perquè a vegades sí que veus pessebres que estan integrats, doncs, dins d'un moble del menjador o d'una taula, però veus gent encara que potser sacrifica mig menjador per fer el pessebre de casa seva, per tenir allà, aquella andròmina entre cometes, durant un mes. Vull dir, això també, doncs, és una cosa que dius, doncs, doncs això vol dir que encara se li dona importància.
Se li dona un valor. El menjador continua sent l'espai més utilitzat, no?
Suposo,
la majoria de famílies.
Sí.
Un pessebre s'ha de muntar quan i s'ha de desmuntar quan? Què marca la tradició?
La tradició mana
que
el pessebre es comença pels voltants de la Puríssima, entre la Puríssima, Santa Llúcia. Llavors s'acaba d'enllestir, o sigui, allò, l'ortodoxia mana que el nen Jesús es posa a la nit de Nadal, llavors fins la Candelera.
Estem parlant del mes de febrer.
El 2 de febrer.
2 de febrer.
Sí, això és, diguéssim, l'ortodòxia. Hi ha gent que, doncs, que el treu al passat Reis, però encara hi ha algú que el manté.
Sí, que manté allò
la
tradició pura i dura. En fi, doncs, ja ho saben.
Encara tenen temps de venir a veure l'exposició.
Sí, fins al dia 10.
Fins al dia 10, que fem el lliurament de premis del concurs.
Que es fa al grup d'estudis, no passa al Palau.
Sí, perquè per motius d'espai, i menys aquest any, que ja hem aprofitat l'entrada del Palau com a espai expositiu, doncs, gentilment, el grup d'estudis ens cedeix la sala d'actes, i allà, doncs, ho podem fer
perquè s'ha pensat en nous espais o el Palau és Miquel molt és molt difícil.
Mira, primer nous espais a on?
A on?
I després que el Palau ja és un lloc de, o sigui, ja és
sí, sí,
exposició de pessebres,
un punt de
Palau,
referència.
Palau del Rei Moro. Uh-huh. I després també, clar, és la nostra seu. Llavors, plantejar-nos un canvi actualment és difícil.
És difícil.
Perquè, per exemple, ja des de fa un temps que nosaltres disposem de la sala d'exposicions en exclusiva, uh-huh. Llavors això va molt bé perquè doncs, pots tenir l'estructura fixa allà. Si fas exposició de calvaris, que la fem bianalment, uh-huh. Doncs ja tens tota la infraestructura feta.
Muntada, sí,
i si vols anar a treballar el teu diorama abans del Nadal també hi pots anar. Clar, plantejar-nos un canvi d'ubicació hauria de ser, clar, en un lloc que deve estar com a mínim amb les mateixes condicions. I ara mateix és que ni ens ho hem plantejat.
Ni es planteja.
A més, allà estem molt bé. Uh-huh. Vull dir
que... Què us diu la gent?
Generalment, doncs, l'exposició agrada, la gent l'espera i... Bé, en això sempre hem tingut bons comentaris.
I esperit sí. crític?
Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No, i també s'agraeix, perquè en certa manera el pessebrista també agraeix la crítica constructiva. Mm-hmm. Perquè doncs, a vegades doncs, tu fas errors i bueno, doncs, que te'ls comentin i en positiu doncs, t'ajuda a millorar també.
I suposo que quan un veu el seu diorama ja plantificat allà al Palau,
la
penseu,
culminació, uf.
La culminació de tants i tants mesos treballant.
Perquè, sí.
No t'ho he preguntat, però què és el que més costa, el que més us amoïna els pessebristes?
A veure, de fet, tot el diorama en si és difícil, sí. Perquè a més, si tu pots reproduir exactament l'ubicació del diorama, perfecte, però si no, has de preveure que allò que tu no vols que es vegi no s'arribi a veure, perquè a vegades, quan ho portes al Palau, ostres, hi ha una cosa que dius, clar, jo des de casa ho veia d'una manera, vull dir, i allà em falla, no? O sigui, el que més preocupa és precisament que tot el conjunt es vegi bé, no? O les llums, per exemple, a vegades et fallen...
Clar, és important això que dius, una cosa és veure el diorama muntat a casa de cadascú, sí. I l'altra és quan el trasllades i
no, a més, a vegades és difícil veure el sencer a casa, perquè no tens espai, treballes, el fas a trossos, uh-huh. i que... Jo, per exemple, aquest any l'he fet amb diferents trossos que al final de tot, quan els havia d'ajuntar, m'havien de quadrar. Clar, no tenia possibilitat d'anar-ho veient sobre la marxa.
D'acord.
Clar, si no estava el cas, em podia passar que a l'hora de muntar no em quadrés cap peça i tota la feina no hagués servit per res.
Mm-hmm. És un procés, aquest.
És un procés, sí. I després la feina prèvia, perquè has de tenir, has de comptar amb la perspectiva, la llum, les mires de les figures, tot ha de tenir una certa
clar,
harmonia.
Un sentit, eh? Vull dir, no podem no posar les figures allò, vinga.
Exacte. O sigui, les portes, les finestres, tot ha de ser, o sigui, que a la vista tu vegis una cosa natural, perquè una cosa que distorsiona la realitat, de seguida ho veus. O sigui, tu pots estar mirant un diorama i sense saber ben bé què, dius, hi ha alguna cosa que no quadra, i és això, alguna perspectiva massa forçada o alguna mida que no
sí, que no encaixa bé.
Que no encaixa, i tot això, clar, és una feina que si no la fas prèviament, després és molt difícil. Mhm.
Molt bé, fantàstic. Doncs repetim fins al dia 10 aquesta 20a exposició de pessebres, organitzada un any més pel grup pessebrista de Sitges, el concurs que ja està en marxa, evidentment. I hi ha hagut augment de participants aquest any, Miquel, o més o menys ens movem cada any per les mateixes xifres?
Sí. El que passa és que aquest any hi ha hagut gent nova que s'ha apuntat al concurs, que mira, és cosa d'agrair i esperem doncs, que continuïn participant.
Uh-huh. Més populars que artístics, suposo,
sí,
no?
Sí. D'artístics... Estem movent entre 4 i 6 artístics i la resta populars. Mm-hmm. Sí.
Els premis, repetim també una vegada més, el dia 10.
El dia 10 a les 12 del migdia.
A les 12 del migdia.
A l'Espai Cultural Pere Stanfli.
Doncs allà es donaran a conèixer el nom dels guanyadors.
Els guanyadors.
I el guanyador tindrà l'ocasió també
sí, de l'any
de ser un dels partíceps de l'exposició de la 21ena.
Sí.
Alguna cosa pensada que era el 25?
Estem, ara ja comencem a veure-li allò a les orelles
sí.
Sí, estem, haurem de de preparar alguna cosa. Jo a nivell personal tinc una cosa en marxa i m'agradaria poder-ho tenir enllestit el 25è aniversari, que ja fa temps que doncs, estic investigant la història del pessebrisme a Sitges. El que passa és que m'ha sortit un volum d'informació
brutal, no?
Brutal, una cosa que, bueno, i no m'agradaria deixar-me res perquè, com et deia abans, a nivell pessebrístic tenim una tradició molt important.
Perquè se n'han fet molts estudis pessebristes sobre el pessebrisme en si.
A nivell local o a nivell...
Bueno, ja comencem per aquí. A nivell local...
A
no
nivell
sé si
local,
un
estudi aprofundit...
No existeix.
No. Jo ara
més enllà de la informació que cadascú pot trobar a través dels diferents ecos, arxiu, etcètera, etcètera.
Jo ara ja he recollit bàsicament el 80% de la informació, pràcticament ja la tinc, però un estudi aprofundit no s'ha fet.
Com a tal no s'ha fet.
I a nivell general, alguns investigadors a nivell local n'han fet, per exemple, s'ha fet a Mataró, la història del pessebrisme a Mataró. Mm. Em sembla que a Olot també s'ha fet alguna cosa. I a nivell ja de país, sí que, per exemple, hi ha el llibre de l'Amades, que doncs, ara per ara encara és l'estudi més aprofundit sobre el pessebrisme.
Aquest és el punt de referència, diguem-ho així.
I el que més s'ha escrit són manuals de confecció de pessebres. Però a nivell històric, no. Però aquí, per exemple, tenim el pessebre del Vinyet, que això és una cosa que és... O sigui, ara per ara és el pessebre més antic que s'ha fet, que es fa, vaja, perquè estem parlant ja de l'últim quart del segle XIX, que hi ha les primeres referències de pessebre al Vinyet, i s'ha mantingut pràcticament fins a l'actualitat. Això sí que és una cosa que hauríem de vetllar perquè no es perdés.
És a dir, no descartem que en un futur pugui sorgir algun estudi
Esperem que almenys el 25è aniversari, encara em queden 4 anys, poder tenir-lo enllestit i d'alguna manera publicar-lo, perquè...
Molt bé. Doncs
val la pena, sí.
Serà un pas més, de cara a commemorar aquest 25è aniversari de l'exposició de pessebres. N'hem pogut parlar de tot plegat amb en Miquel Marsal, a qui agraïm especialment que ens hagi pogut acompanyar un any més aquest matí aquí a la ràdio. Miquel, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Que vagi molt bé.
Igualment.
Enhorabona per la feina feta.
Gràcies.
Ja ho saben, fins al dia 10 al Palau. Bons pessebres, bons diorames per a aquells que vulguin gaudir-ne especialment. Que vagi molt bé.
Igual, bon any, per
bon
cert.
Any a tothom. I d'aquí un minut tornem. Ens aturem momentàniament. Notícies ara en connexió amb Comràdio. D'aquí uns instants, com els dèiem, saludarem el nou president de la Comissió de Festa Major i Santa Tecla, en Cisco Rossell. Tornem de seguida. Fins ara.
Cada dia, al matí, amb nosaltres.